Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Fa dies que diem que els temes d'aquesta nova campanya electoral de cara a les eleccions del 12 de maig són clars i han de tenir resposta contundent per part d'aquell que vulgui ser president o presidenta de la Generalitat. La sequera, la gestió de l'aigua, la millora en educació després d'uns resultats PISA nefastos o la crisi econòmica i habitacional en són només alguns. Però fa falta encara un debat on es posi seriosament sobre la taula, amb dades, el tema de la immigració, perquè és un tema que preocupa precisament perquè també s'ha de gestionar i no fer veure o que no existeix o que és el pitjor problema del darrer segle. O el posa la ciutadania sobre la taula o ens el posen sobre la taula a través de discursos que amaguen, i ja no tant, la xenofòbia i el racisme dels mateixos que es queixen que els hi diguin ultradreta. Potser el que calgui canviar és l'enfoc de tot plegat. Potser la migració i la gestió de flux migratori del país sigui una problemàtica, però els immigrants no són un problema simplement perquè mai ho han estat de per si. Ens ho explicava el passat divendres Carme Munté en aquest mateix programa. Una de les característiques de l'actual situació demogràfica a Catalunya és la baixa i tardana natalitat, menys d'1,2 fills per mare, segons els darrers estudis. I, malgrat tot, hem crescut fins als 8 milions i s'espera que arribem als 9 en pocs anys. D'on creuen que surt tanta gent? D'on creuen que, malgrat ser una població en lent però constant envelliment, en surt una massa de població treballadora? Posem la qüestió a debat, però no el debat en qüestió en una Europa que mira constantment cap a un altre costat quan parla de migració, deixant actuar els estats de manera convenient sense marcar cap full de ruta o marcant-lo de manera dràstica per dificultar-ne l'arribada. A dia d'avui, a Catalunya, el 65,8% de la població, el 65,8%, és immigrant o descendent d'immigrant fruit de migració d'altres parts de l'estat, com la de la internacional. Per tant, el problema t'afecta, perquè vius en una societat, gràcies a Déu, plural, diversa, et diguis Trias, et diguis Sánchez, et diguis Fernández, o fins i tot si et dius Oriols. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dimecres 10 d'abril.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta de 3 persones, una dona i els seus 2 fills, a casa seva al Prat de Llobregat.
Sí, el pare dels nens s'hauria suïcidat. Els agents han trobat el seu cos hores abans d'aquest crim a l'estació de tren d'aquest municipi. El cas està sota secret de sumari i els Mossos investiguen els fets.
I nom propi també a dia d'avui, el de Carles Puigdemont, que tornarà a Catalunya per al debat d'investidura, tant si té possibilitats de ser president com si no.
Sí, el candidat de Junts i expresident de la Generalitat veuen el seu retorn un dia històric per restaurar la principal institució del país quan farà 6 anys i mig de l'1 d'octubre la llei d'amnistia ja hauria d'estar aprovada.
I atenció, perquè avui comença a Barcelona la conferència del decenni de l'oceà, tot plegat després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi condemnat Suïssa per inacció per frenar el canvi climàtic.
El Tribunal d'Estrasburg ha donat la raó a un grup de dones suïsses majors de 65 anys per no fer prou mesures per parar els efectes de l'escalfament global. És la primera vegada que Europa responsabilitza un estat per aquest motiu.
I el Parlament Europeu vota avui les noves normes migratòries que reforcen les fronteres i endureixen l'acollida de persones migrants.
I tot plegat després que el Congrés dels Diputats hagi avalat tenir en consideració la regulació extraordinària per a persones estrangeres a Espanya per tal de garantir els seus drets.
En plan esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quin partidàs el d'ahir, Real Madrid i Manchester City, que empaten a 3 en el primer partit dels quarts de final de la Champions.
Partit de futbol en majúscules, el que s'ha viscut aquesta nit al Santiago Bernabéu, amb l'empat a 3 i com que els gols fora de casa ja no compten doble com abans, el passi a semifinals es decidirà d'aquí a 7 dies a Manchester aquesta nit. D'altra banda, també s'ha jugat l'Arsenal 2, Bayern de Múnich 2.
I avui, torn de la cobra, torn del Barça, que s'enfronta al PSG a París.
Partit complicadíssim pels blaugranes, que miraran de treure el millor resultat possible per mantenir les opcions de classificar-se en el partit de tornada a Barcelona. Frankie de Jong i Pedri han entrat a la convocatòria, podrien rebre l'alta mèdica just abans del duel que començarà a les 9 de la nit. A la mateixa hora juga també avui l'Atlético de Madrid, Borussia Dortmund.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a la Carabé?
Doncs avui a la Carabé ara bé us porto els nous requisits que haureu d'acceptar de WhatsApp. Us explicarem també la nova mesura del govern francès per no saltar-se les cites mèdiques i escoltarem el nou disc de Maria Jaume, que actua avui a la Sala Apolo.
De seguida us ho expliquem tot plegat. Abans, però, 5 minuts que passen de les 8 del matí. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred. Les temperatures han baixat entre 3 i 9 o 10 graus respecte a les que teníem ahir a la mateixa hora. Ara mateix hi ha 10 graus a Barcelona, 11 a Tarragona, però només 5 graus a Lleida i també a Girona. Tenim glaçades a molts punts del Pirineu amb temperatures que baixen fins als 8 i 9 graus negatius. Per tant, doncs, un ambient de rigorós hivern. Unes temperatures màximes, però, que avui pujaran respecte a les d'ahir i al centre del dia se situaran aproximadament entre els 15 i els 20 graus. Lluirà el sol durant tot el dia, alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu, tant ara al matí com també de cara a la tarda, i les boires que ara mateix tenim a punts de les comarques de l'interior de Barcelona i de Girona s'aniran dissipant al llarg del matí. Un altre aspecte a destacar és el vent, la tramuntana forta que bufarà l'Empordà, el vent de mestral que bufarà les comarques del sud de Tarragona i també el vent del nord que tindrem de forma persistent a les comarques del Pirineu, sobretot aquest matí, que afluixarà una mica de cara a la tarda. Tot i això, aquestes ventades seran fortes i faran que la sensació de fred sigui encara més marcada. Demà les temperatures pujaran, tant les mínimes com també les màximes. Lluirà el sol durant tot el dia, només amb alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu. Demà encara amb vent del nord per damunt del Cap de Creus, però el mestral desapareixerà del sud de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Un accident a la 2 de Vilassana, a la demarcació de Lleida, provoca 2 quilòmetres d'aturades en sentit est. Es talla un carril, així que molta paciència. A l'àrea bàsica metropolitana també una possible incidència a la 2, en l'enllaç amb la D23, també provoca quilòmetres de retencions des del Papiol a Sant Joan d'Espí. També 2 quilòmetres en sentit nord, a la D23 en el seu enllaç amb l'AP7 al nus del Papiol. També encara al Llobregat, a la C32 hi ha complicacions des de Gavà fins al Prat en sentit Barcelona. Al Vallès, a la C58 s'acumulen 5 quilòmetres de retenció a Sabadell en sentit Barcelona i les retencions habituals a l'AP7 a l'alçada de Barberà amb 4 quilòmetres en sentit Tarragona i 3 en sentit nord. A Barcelona, complicacions a la B20 al tram de Santa Coloma, arribant al nus de la Trinitat, com també a la C58 en la seva arribada a la capital catalana i les rondes, complicacions habituals, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal avui?
Bueno, bé, eh? Bé, bé, dimecres ja, en bell mig de la setmana.
Bell mig de la setmana?
No. Home, de la nostra setmana, sí.
Sí, home, sí.
Això són faves contades. 2 dies per endavant, 2 dies per darrere, bell mig de la setmana.
I ja està. Avui no compta. A qui li donem el bon dia avui?
Com estic amenaçat, no parlaré de lo d'ahir, perquè...
Això fes tu amb el Magiró, eh?
Ja, no, per això estic amenaçat per ella. Doncs deixeu-me que faci una coseta de futbol, però que us sorprendrà. Austràlia, eh? Lliga d'Austràlia, aquest cap de setmana va passar això. Això és un estadi i això que està sonant és el Seven Nation Army, que molts cops escoltem als camps de futbol.
Hooliganisme.
Doncs aquest cap de setmana, com a prèvia del derbi entre el Melbourne City i Melbourne Victory, dos equips de Melbourne, evidentment, Austràlia, varen tenir la brillant idea de fer aquesta interpretació a violí absolutament meravellosa i amb què l'estadi sencer es va tornar boig. Eh? La deliciosa interpretació és de l'artista Evangeline Victoria. Impressionant, imagina. Mira, escolta, escolta. A més, si recuperes el vídeo a les xarxes...
Guapa, la cosa, eh?
molt guapa. Si recuperes el vídeo a les xarxes, l'artista és que ho interpreta, ho està gaudint. I tots els aficionats allà tornant-se bojos.
Ara.
A mi em va semblar una imatge molt maca, molt xula. L'himne de la Champions mola molt, però aquesta versió és fantàstica.
Nou himne de Champions?
No, va, nou himne de Champions no, però que aquestes coses estan molt bé, no? Agafar la cultura popular, podríem dir, i donar-hi una volta i que la gent vibri, doncs a mi em va agradar moltíssim. Per tant, bon dia per ella i per aquesta... per qui va tenir aquesta brillant idea.
Rafa, ara que Olma Giró no ens escolta, què el partit d'ahir?
Meravellós.
Una passada, eh?
Una passada.
Càtedra.
Sí, sí, partidàs del més alt nivell. Espectacular. Veritablement, jo m'ho vaig passar molt bé veient-lo, tot i que hagués preferit que marqués un gol més el City.
Sí, estaria bé.
Però
estaria
bé. No passa res. 3-3.
Per cert, ahir... jo crec que se'n parlarà molt a tot arreu, de que ahir va ser un partit meravellós, però jo crec que els partits d'ahir van ser meravellosos.
Sí, 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 perquè a Londres també l'Arsenal Bayern de Múnich també va ser d'alt voltatge i molt disputat, molt, no sé, ahir, molt al nivell. Veurem avui.
Entra el Barça. Aquesta és la cosa, veurem avui.
I el germà de Xavi i tothom allà. Saps,
bueno. Va, sigui com sigui, qui necessita de vitamines aquest matí?
Mira, va, sens dubte l'actor nord-americà i nubi de la Rosalía, Jeremy Allen White, perquè té un bon repte per endavant. Interpretar el boss. So standing on her front lawn, just a
twirling her baton. Soc tan fan de l'anglès del boss.
T'agrada, eh? Jo és que no tinc sensibilitat. Tot l'anglès em sona completament igual.
No, però és que el seu és un altre món.
És diferent, no?
Sí.
Val. Doncs l'actor nord-americà Jeremy Allen White, conegut pel seu paper a la sèrie The Bear o Shameless, interpretarà el paper de Bruce Springsteen, ens varem assabentar ahir, en un biopic musical que narrarà la vida de l'estrella del rock en l'època en la qual es va enfrontar al procés de creació del disc Nebraska. Aquesta és la cançó que estem escoltant que dona títol al disc. La pel·lícula de 20th Century Fox serà escrita i dirigida per Scott Cooper i en aquest projecte hi estaran implicats el propi Springsteen i el seu mànager John Landau, cosa que facilitarà l'accés als drets musicals del cantant de 74 anys. El film explicarà com es va crear aquest exitós àlbum, un dels més venuts de la llarga carrera del boss. Per tant, per interpretar a Bruce Springsteen, doncs Jeremy Allen White, vitamines per ell.
M'estranya... Em fa molta il·lusió, eh?
M'estranya... Molta. Sí? T'agrada
la
idea?
Sí.
Jo el fet que estigui Springsteen darrere, no sé si és bo o dolent. Saps? Imagino que és bo.
Jo crec que sí. És que a mi em va passar amb la pel·lícula del...
El què?
Elton John.
Sí.
I era ell darrere. I vaig pensar, ui...
I et va agradar al final.
I em va agradar molt més, i no només a mi, jo crec que va agradar molt més que Bohemian Rhapsody, per exemple.
Bueno,
passàvem de puntetes per segons quins temes.
Bohemian Rhapsody, el millor és la part final, el concert.
Clar,
no?
clar.
El concert està molt guai.
No, tota però temes durs com el tema de les drogues, etcètera, sí, es passa molt de puntetes. En canvi, Elton John, com que precisament hi era darrere de la seva pel·lícula, no va passar de puntetes per temes escabrosos.
Bueno, està bé. Jo crec que Springsteen és un tio sanot. Aquí pocs temes escabrosos els trobarem, no?
Sí.
Però bueno, i m'estanya molt que no li hagin ofert el paper a Paul Marçà, sincerament. Però bueno.
Tot arribarà. Jo crec que Jeremy Allen White ho ha agafat perquè Paul Marçà ha dit que no.
Probablement. I ara després li faré un WhatsApp. Què ha passat aquí?
Sisplau.
No em venia bé. Perquè després tinc.
Aquí no li arrencarà el cotxe.
Mira,
avui.
Doncs seguim en plana cinematogràfica. No li arrencarà als fans del Joker. What the world needs now.
Quina meravella de tema interpretat així, a més.
Ahir, dia d'anuncis cinematogràfics, vam tenir el primer tràiler de Joker, Folly a Dogs, que és locura de dos, no? En principi. Protagonitzada per Joaquin Phoenix, guanyador d'un premi de l'Acadèmia, d'un Òscar, precisament pel seu paper com Arthur Fleck en la interpretació de la primera part de la pel·lícula del 2019. La principal diferència respecte al primer lliurament és que Arthur ja no està sol i és que finalment ha trobat una companya tant de viatge com d'escenari, ni més ni menys que Harley Quinn, la nòvia del Joker, a qui donarà vida Lady Gaga.
Sí, senyor.
Paraules majors aquí, eh?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
moltes
sí,
ganes sí, de veure Lady Gaga en aquest paper. I com hem pogut veure en els 2 minuts i 20 segons que dura aquest primer tràiler, Joker, bogeria de dos, podria ser, passarà per una part de la seva existència en la música. Uh-huh. Molta música, molt ball, doncs molta molt drama allà i molta bogeria, molta violència també, evidentment. Per tant, jo crec que els fans, que ho estaven esperant ahir en candeletes, estaven fent un compte enrere per veure aquest tràiler. La pel·lícula, la primera pel·lícula, què? Tu, partidari?
No sóc un gran entusiasta, yeah, però em va agradar.
Val. No, perquè a mi em va agradar, però després vaig veure algun reportatge d'aquests d'agujeros de guion. I veritablement la pel·lícula, quan l'analitzes al detall, no té cap sentit.
No.
Però bueno, ens va deixar a Joaquin Phoenix.
Però pensé que veníem d'un altre Joker, Jared Leto.
Sí.
Que va, per la meva, no, la meva opinió, eh?
No.
Va destrossar bastant el personatge.
Home, sí, sí. No, aquí Joaquin Phoenix li dona un to, bueno, molt psicòpata, molt realista, molt estrany, no? Molt inquietant.
Molt humà, també, no?
Com més Joaquin Phoenix.
Sí, 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 sí. Una mica ell. Sí, sí, sí.
En fi. Ai, Joan.
Què?
Són dies de futbol, de místers, de rivalitats...
Sí, senyor.
De rodes de premsa.
Ui.
Que després a la tertúlia esportiva segurament tocareu el tema. Què maco hagués estat estar en aquella roda de premsa, oi? En aquella... Farem retroperiodisme, val?
Retroperiodisme.
Retroperiodisme. Eh? Si Joan Trias hagués estat a aquesta roda de premsa, jo crec que t'haguessis guanyat unes maques paraules d'un entrenador mític.
Tu eres muy malo, muy malo. No, 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 no. Tu eres muy malo. Ja, interpretación, siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Muy malo.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen gairebé de les 8 del matí, el que encara no tenen clar és que jo sóc l'optimista de l'equip. Ara sí, comencem l'informatiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona i els seus dos fills al Prat de Llobregat. Es treballa amb la hipòtesi que el pare els podria haver matat, Júlia.
Sí, hores abans, els Mossos d'Esquadra han localitzat el cos del pare dels menors que s'ha suïcidat a l'estació d'aquest municipi. S'ha decretat el secret de sumari i els Mossos d'Esquadra, hores d'ara, investiguen el cas. De confirmar-se, ja serien 5 menors morts per violència vicària a Catalunya, el que portem d'any 2024. L'últim, de fet, no fa ni una setmana, Vicària de l'Empordà. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900-900-120. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
L'altre dia us ho dèiem, eh? No fa ni 15 dies de la darrera mort d'un menor per violència vicària i donàvem dades en aquest programa. Els darrers anys, o la mitjana dels darrers anys, com a mínim, és la de 5, pràcticament 5 menors de mitjana de morts per violència vicària menors en aquest país a l'any. A l'any. Estem al mes 4 i ja en portem 5. Potser que ja n'hi ha prou. I nom propi també un dia com avui el de Carles Puigdemont, que tornarà a Catalunya per al debat d'investidura tant si té possibilitats de ser president com si no. El candidat de Junts i expresident de la Generalitat veu en el seu retorn un dia històric per restaurar la principal institució del país quan farà 6 anys i mig de l'1 d'octubre i la llei d'amnistia ja hauria d'estar aprovada. Judit Casellas, molt bon dia.
Bon dia. Puigdemont s'ha traslladat a viure a la Catalunya Nord i preveu estar-s'hi com a molt fins al 25 de juny, la data límit per fer un debat d'investidura, a menys que repeteixi les eleccions. El dia escollit per tornar no ha sigut a l'atzar, sinó que ho ha estat per la connotació política que té i perquè aleshores l'amnistia ja hauria d'haver estat definitivament aprovada al Congrés, ho ha dit a RAC1.
La potència institucional que té, simbòlica també, que la institució que ha estat defensant-se a l'exili en condicions molt dures, pugui tornar per ser, si és el cas, evidentment, investida en el Parlament, que és on ha de ser, on els presidents de la Generalitat s'han de destituir o s'han d'investir.
De fet, Puigdemont ja volia tornar al 2018, quan havia de ser investit president per al Parlament, però aleshores segur que hauria entrat a la presó. D'aquí a 2 mesos, amb la llei d'amnistia aprovada, l'expresident confia que no hi haurà aquest risc. Per la seva banda, el govern de la Generalitat es mostra disposat a garantir la seva seguretat si així ho demana. Patrícia Plaja n'és la portaveu.
S'ha de garantir de totes la seva seguretat, igual que es garanteix a qualsevol altra autoritat, igual que es garanteix a qualsevol altre president de la Generalitat que ho ha sigut amb anterioritat.
Falta menys de 2 mesos per la data límit del 25 de juny. Abans, però, caldrà veure com queda el taulell polític el 12 de maig.
Gràcies, Judit. I a tot plegat, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha reiterat aquest dimarts l'oposició del PSOE i de l'executiu espanyol a la possibilitat de celebrar un referèndum d'autodeterminació pactat a Catalunya.
Alegría ha marcat les referències a l'autodeterminació que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer aquest dilluns al Senat a la precampanya de les eleccions del 12 de maig. La portaveu de l'executiu també ha evitat, això sí, comentar les declaracions de l'expresident Carles Puigdemont, que hi va dir a RAC1, com dèiem, que seria present a la investidura i abandonaria la política activa en el cas que no fos investit.
Sobre la decisión personal del señor Puigdemont, como de cualquier otro dirigente político, no tengo que hacer ninguna valoración. Máximo respeto a lo que cada uno decida en un futuro sobre su propia trayectoria política, faltaría más.
Sobre el que sí que s'ha pronunciat la Moncloa ha estat sobre la possible celebració d'un debat cara a cara entre el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. La proposta del candidat de Junts ha estat contundentment rebutjada per l'executiu espanyol.
Sí, fons del govern espanyol recorden que aquestes són unes eleccions catalanes i que el seu candidat és Salvador Illa. Les mateixes fonts apunten que el president espanyol manté la voluntat de celebrar la reunió amb Carles Puigdemont i que, de fet, el propi Pedro Sánchez va anunciar el mes de desembre passat, tot i que la situen ja un cop finalitzada la tramitació de la llei d'amnistia.
Qui també ha reaccionat a l'entrevista a RAC1 de Carles Puigdemont ha estat el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández. El Popular ha afirmat que no es pot convertir la campanya de les eleccions del 12M en un reality show sobre Carles Puigdemont. Ho ha dit així.
Les dues primeres propostes que ha lanzado Carles Puigdemont a la societat catalana són, uno, que se ha cambiado de casa, y dos, que se quiere retirar o se podría retirar. Yo me niego a convertir esta campaña en un reality show para comentar la vida y milagros de Carles Puigdemont.
A parer seu, Catalunya pateix, diu, problemes greus com la sequera que han de ser tractats per sobre del que ha qualificat d'excentricitats de l'expresident. Aquestes declaracions les ha fet en un dinar al Club 21 a Madrid, un acte que ha comptat amb la intervenció del portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que ha recordat que Fernández va ser regidor d'un govern de Convergència i Unió i del Partit Popular a Tarragona l'any 2003. Aquest ha remarcat que la convivència amb el nacionalisme és possible si aquest es condueix dins la llei.
Dos minuts que passen de les 8 del matí, com que no hi ha dia sense incidències, us n'informem d'una nova. La circulació ferroviària es troba interrompuda a aquesta hora entre Lleida i Juneda per una incidència provocada per robatori de cables. Segons ha informat Renfe i Adif, la incidència afecta els trens de l'R13 i l'R14. Renfe està gestionant, com sempre, un servei alternatiu per carretera i tècnics d'Adif asseguren treballar la resolució d'aquesta nova incidència que afectaria aquestes línies, com estem dient, R13 i R14. Quan tinguem més informació sobre la solució d'aquest programa, us n'informarem també des d'aquest programa i des dels serveis informatius d'aquesta casa. Mentrestant, un dia com avui també a Barcelona, la capital catalana, avui comença el debat sobre el futur dels oceans. La comunitat oceànica internacional es cita a Barcelona fins divendres amb motiu de la celebració de la conferència del decenni de l'oceà, un fòrum global impulsat per l'Organització de les Nacions Unides amb l'objectiu de trobar solucions per revertir el deteriorament dels oceans.
Sota el lema, la ciència que necessitem per l'oceà que volem, la conferència preveu reunir 1.500 persones i més de 40 ponents internacionals al Centre de Convencions Internacional de la capital. S'estructurarà en 4 sessions temàtiques basades en els 10 reptes del decenni de les Nacions Unides de Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible 2021-2030, entre les quals hi ha la protecció i restauració dels ecosistemes, la biodiversitat marítima, la lluita contra la contaminació de les aigües o també el desenvolupament d'un sistema d'alimentació sostenible per a la població mundial. De forma paral·lela, a la conferència del decenni de l'oceà, Barcelona ha organitzat més de 130 esdeveniments que tenen lloc també a la capital ja des d'aquest mateix dilluns. Es tracta d'activitats, moltes de les quals obertes al públic, amb taules de debat, presentacions, ponències i també tallers interactius pensats per completar les 4 sessions principals i que estaran repartits per una vintena d'ubicacions diferents, com el Museu Marítim, la Casa Batlló, l'Institut de Ciències del Mar, el Museu de Ciències Naturals o també el Port Olímpic.
Tot plegat quan el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat per primera vegada un estat per inacció climàtica.
Es tracta de Suïssa i el Tribunal d'Estrasburg ha donat la raó a un grup de 2.500 dones majors de 65 anys. La justícia europea ha constatat que el govern ha vulnerat el seu dret a la vida privada i familiar en no fer mesures suficients per evitar el fred de l'escalfament global. La decisió, com deies, és pionera i obre la porta a que Europa sancioni països en matèria climàtica.
El Parlament Europeu que vota avui també les noves normes migratòries que reforcen les fronteres i endureixen l'acollida de persones migrants.
Abans de la votació, els eurodiputats que van negociar els textos han demanat a la cambra responsabilitat per aprovar-lo definitivament. Admeten que no estan però del tot satisfets amb aquest contingut i també està prevista la creació d'un sistema de solidaritat voluntària en el repartiment de migrants i per assistir a països de primera arribada, entre els quals Espanya, Itàlia i Grècia. L'esquerra i l'extrema dreta s'han posicionat contra el paquet, així com alguns socialdemòcrates que també han mostrat les seves reticències a aquesta norma.
Tot plegat després que el Congrés hagi avalat aquest dimarts la presa en consideració de la proposició de llei d'iniciativa popular per a una regulació extraordinària per persones estrangeres a Espanya.
La proposta pretén buscar mecanismes que garanteixin que els migrants puguin sortir de la situació de falta de drets. La mesura ha estat impulsada per centenars d'entitats socials i religioses, com ara Càritas. Finalment, el text ha sumat el suport de 310 diputats del PP, PSOE, Sumar, Junts i Esquerra, entre d'altres. Així també hi han votat en contra els 33 representants de Vox. Una norma que busca fer un reial decret per fer una regularització extraordinària dels immigrants arribats a l'Estat fins al novembre del 2021 i ha reunit ja 700.000 firmes. Precisament aquesta setmana la Conferència Espanyola de Religiosos, Càritas, el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola i també la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari van fer públic un comunicat on demanaven precisament als grups polítics el suport a aquesta proposta i alertaven del risc de caigués.
26 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I també us expliquem un dia com avui que si dilluns era el Tribunal Suprem qui citava declarar Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per videoconferència entre el 17 i el 21 de juny, ahir l'Audiència Nacional va seguir els mateixos passos, en aquest cas, per als investigats que no estan aforats.
En una interlocutòria, el jutge que investiga el cas Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, demana facilitar un domicili on siguin localitzables en només 24 hores tots els investigats per aquesta causa. Aquest és un pas imprescindible per poder citar declarar els imputats, entre els quals figuren personalitats com la dirigent d'Esquerra, Marta Rovira, el periodista Jesús Rodríguez o també el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.
I més qüestions, perquè el ple del Tribunal Constitucional admet a tràmit per unanimitat la impugnació per part del govern espanyol de l'acord de la mesa del Parlament del 20 de febrer del 2024, que va tramitar la iniciativa legislativa popular per declarar la independència.
Això vol dir que el Constitucional suspèn automàticament aquest acord. El Tribunal ha donat trasllat de la demanda i dels documents presentats al Parlament perquè en un termini de 20 dies aporti les al·legacions que consideri convenients.
Precisament la portaveu del govern, Patricia Plaja, que ha reaccionat aquest dimarts a la decisió del Tribunal Constitucional i ha dit que la justícia espanyola no ha après res.
Durant la roda de premsa a Palau posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Pla ha argumentat que recórrer iniciatives per coartar el debat mai serà una bona solució. De fet, ho ha atribuït a un interès electoral, tenint en compte les diverses eleccions que tindran lloc a l'Estat. A banda de les catalanes, també prèviament hi ha eleccions al País Basc i al juny eleccions europees. Així mateix, la portaveu ha tornat a criticar que la justícia tombi iniciatives perquè no li interessen.
I el Consell de Ministres ha aprovat l'eliminació de la denominada visa or per la compra d'habitatge, és a dir, l'obtenció automàtica de la residència espanyola per als ciutadans de fora de la Unió Europea que inverteixin 500.000 euros o més en habitatges a Espanya.
Segons la Moncloa, en els últims 10 anys l'Estat ha concedit 10.000 autoritzacions de residència per aquesta via express, tal com ha detallat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. La reforma reguladora permet resoldre un problema molt específic en zones com Catalunya, Madrid o les Illes Balears, on s'ha especulat molt amb l'habitatge gràcies a aquest visat.
En estas ciudades supone un porcentaje muy significativo de los movimientos inmobiliarios por compra en el último año. Esta medida pretende dar respuesta a estas ciudades y sobre todo a quienes la habitan, a los hombres y mujeres que en estas ciudades, a las familias, a los jóvenes están buscando una vivienda como una misión imposible.
I en clau catalana, la situació entre el Departament de Justícia i els funcionaris de presó segueix encallada i els sindicats van tornar a plantar la conselleria en una reunió que havia de servir per parlar sobre millores laborals. Els treballadors diuen que no s'hauran fins que dimiteixi la consellera Gemma Ubasart. El govern, però, reclama que tornin al diàleg davant els funcionaris més enfurismats. En parla la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Hi ha discrepàncies importants internes que lògicament podem entendre, però els sindicats han de fer el paper de sindicats i el paper dels sindicats és poder dialogar sempre amb l'administració. Aquells que més criden no tenen més raó i el fet que avui, per exemple, una vintena de funcionaris s'hagin reunit per boicotejar aquesta trobada i hagin tingut el resultat que ells buscaven mai és una bona notícia.
Però els treballadors segueixen pensant que calen canvis de nom al capdavant del departament. En Francesc és funcionari de presons i representant del moviment Marea Blava.
Per entrar a negociar hi ha d'haver-hi un canvi en el que és les responsabilitats polítiques de la gestió penitenciària. Si aquest canvi no es produeix, aquesta administració no està validada com a interlocutor. Els sindicats han fet el seu esforç per intentar desencallar el tema. Amb aquesta administració no hi ha res a parlar. Els sindicats han vingut o tenien pretensió de venir avui aquí i no han tingut una oferta prèvia. Això no és mà estesa.
Ell era un dels 20 treballadors que es van concentrar davant de justícia per reclamar als sindicats que no participessin en aquesta trobada. Des del CESIF, l'Alberto diu que no negociaran amb ningú fins després de les eleccions.
Y nosotros entendimos desde el primer momento que era una cortina de humo. Esto es simplemente para garantizarse un mes electoral, preelectoral tranquilo y nada más, porque no hay ninguna oferta y ahora mismo consideramos que los interlocutores que tenemos no son los válidos, por lo tanto preferimos esperar a la celebración de las elecciones porque sabemos que la señora Ubasart y el señor Calderón no van a dimitir.
Alguns funcionaris de presons van ser, de fet, molt crítics amb la reunió que els sindicats van mantenir la setmana passada amb el departament per parlar sobre les mesures de seguretat a l'interior de les presons. De fet, demà està prevista una nova trobada per abordar la qüestió, però el sindicat CESIF ja ha dit que no hi anirà.
Clar, escoltàvem abans Patrícia Plaja, que deia perdoneu, que hi ha moltes persones enfurismades respecte a la qüestió i que per molt que cridin no tenen la raó, etcètera, etcètera. Però és que si hi ha més de tot plegat, us expliquem que el govern col·loca l'exdirector de Mas d'Enric com a coordinador de seguretat de l'àrea d'informació i seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Clar. I quan us diem que el govern està col·locant aquesta persona, Julià, a qui està col·locant?
En Francesc Romero.
En Francesc Romero. Francesc Romero, que a més va dimitir com a director de la presó el passat 27 de març per l'assassinat d'una cuinera a mans d'un pres, Julià.
Sí, uns fets que van passar al centre penitenciari que ell mateix dirigia. Després que Romero demanés el seu relleu al departament, ara Justícia el farà responsable de seguretat de la secretaria que lidera Amant Calderó. El nou director de la presó de Mas d'Enric és Carles López Gripa. López assumirà el càrrec demà. Fins ara era el director del centre obert de Tarragona.
I en clau internacional, la Comissió Europea ha obert una investigació a empreses xineses de turbines per determinar si l'entrada en el desenvolupament de parcs eòlics de 5 països de la Unió Europea, un d'ells Espanya, suposa una distorsió al mercat comunitari.
Així ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu comunitari, també responsable de competència, Margret Vestager, durant una conferència a Princeton. On ha dit que s'investiguen les condicions per al desenvolupament de parcs eòlics a Espanya, Grècia, França i Romania, sense detallar el nom de les empreses investigades, ni tampoc dels parcs eòlics afectats.
I tornem a Catalunya perquè Educació crearà 200 referents de matemàtiques i llengües als centres i començarà a implementar el curs vinent un pla per millorar la comprensió lectora inicialment a 250 escoles.
Escoles i instituts rebran guies d'aprenentatges bàsics de cada curs per estandarditzar el que han d'ensenyar i també les avaluacions. En paral·lel es posarà en marxa un nou programa per la millora de les matemàtiques començant per 200 centres. Aquests són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha traslladat al ple del Consell d'Educació de Catalunya en resposta al document de propostes creat pel grup impulsor de millores educatives per revertir els mals resultats educatius després de l'informe PISA.
El Departament d'Educació creu que concretant d'aquesta manera donem resposta per poder remuntar en matemàtiques, per poder remuntar en comprensió lectora, per poder remuntar en llengua oral, en llengua escrita. I ja hi ha alguns indicadors que ens conviden a ser optimisme, però als centres necessiteu més eines, més suport per la intervenció.
I canviem radicalment de qüestió perquè sobre la crida d'Estat Islàmic d'atemptar contra els estadis on s'estan disputant els quarts de final de la Champions, el professor Xavier Torrents assegura que això demostra que aquest grup terrorista no té cap estructura per cometre aquests atacs en territori europeu.
Tot i així, Torrents, expert en polítiques de seguretat i extremisme violent, llançava aquest avís en una entrevista a l'Estel migdia de Radio Estel.
Estan incitant a terroristes jihadistes individuals i que persones soles a que facin justament atemptats terroristes en qualsevol d'aquests quatre estadis en aquests moments. Aquesta és la mala notícia.
En el missatge que van publicar grups afins a Estat Islàmic s'hi podia veure un home amb la cara tapada i amb una metralladora a les seves mans, i de fons es veien els noms dels quatre estadis europeus on s'han disputat o es disputaran els partits de Champions i la consigna matar-los a tots.
I parlem també de mobilitat perquè el Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible la licitació de la transformació i ampliació de l'estació de Barcelona Sants per 176 milions d'euros.
Es tracta de la primera fase del projecte que inclou l'ampliació de l'edifici, la recuperació de la plaça dels Països Catalans i l'adequació també dels espais d'aproximació a aquesta estació. Les actuacions previstes permetran, de fet, augmentar la superfície de l'edifici un 30% pel costat de la plaça, la incorporació d'una nova sala d'embarcament per als serveis d'alta velocitat i també un nou accés per Rodalies. El projecte global de la nova estació de Sants compta amb una inversió total de 400 milions d'euros, tot plegat quan la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats ha aprovat una proposició no de llei del PP que insta el govern espanyol a rebatejar l'estació amb el nom de la soprano Montserrat Caballé.
Per cert, que el govern també ha donat el tret de sortida a la quarta missió satel·litària de l'estratègia New Space de Catalunya.
L'executiu invertirà 3,4 milions en un quart microsatèl·lit després de l'Enxanet, el Menut i el Mineiro, que preveu enlairar a finals del 2025. Una missió que s'ha adjudicat a l'empresa Open Cosmos, serà l'observació de la Terra i millorarà àmpliament la presentació, les prestacions del Menut. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha dit que serà la missió més ambiciosa de totes les que s'han fet fins ara.
I avui el que també anunciem no només és que és una quarta i, per tant, una missió que se suma a les que ja hem fet, sinó que, a més, aquesta és la més gran que farem i, de fet, la més ambiciosa. Una cosa va relacionada amb l'altra i, de fet, ajudarà a complementar i ampliar i millorar les prestacions de la primera missió d'observació de la Terra, el Menut.
El director de l'IEC, Ignasi Ribas, ha dit que es tracta d'un nou microsatèl·lit de 50 quilos de pes equipat amb una càmera multiespectral amb una resolució molt superior a la del Menut i ha precisat que la nova missió augmentarà també les oportunitats d'obtenir imatges exclusives de Catalunya.
Un dia en el que també us parlem dels estudiants universitaris dels territoris d'alta muntanya que poden optar a la convocatòria ampliada dels ajuts APA per al curs acadèmic que marxa, amb la novetat que també ho poden fer els de les comarques del Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès.
Per tant, tots aquells alumnes d'alta muntanya matriculats en una universitat catalana i que hagin de desplaçar-se i allotjar-se fora de la comarca de residència i tindran accés, en un comunicat al Departament de Recerca i Universitats preveu un import màxim de 2.000 euros que es podrà sol·licitar fins al dia 8 de maig. La incorporació de l'alumnat d'aquestes comarques era, de fet, una reivindicació històrica que ha obligat a triplicar el pressupost de la convocatòria per aquest curs, superant el 1 milió d'euros.
I a les comarques de Lleida, gairebé 21.000 dels 24.000 usuaris comptabilitzats el 2023 al Banc dels Aliments quedarien exclosos del programa d'ajut de l'entitat a causa de la substitució del lliurament físic d'aliments pel sistema de targetes moneder de la Unió Europea.
Així ho ha assegurat el president de la Fundació Les Terres de Lleida, Antoni Foc, ha advertit també que la situació és molt delicada. En aquest sentit, ha valorat iniciatives per ajudar l'entitat, com el concert solidari que oferirà la jove formació lleidatana Camerata Granados el 3 de maig a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.
I en matèria d'habitatge, el sindicat de llogateres denunciarà un fons d'inversió immobiliària a instàncies internacionals. Els acusa de vulnerar els drets d'una llogatera del Raval de Barcelona.
Segons aquesta entitat, la dona té dret a un lloguer social, però la propietat diu que no li ofereix. Per això han dut el cas al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU. La dona viu a un pis al carrer del Carme des de l'any 2008 i el 2019, de fet, ja va intentar desnonar-la, però es va poder evitar amb un pacte amb el fons que ara ha caducat.
I us expliquem també que més de la meitat dels visitants dels cellers d'arreu de Catalunya provenen de fora del territori català. Aquest és un dels principals resultats d'un estudi de l'Agència Catalana de Turisme.
En concret, un 11% són d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol, mentre que 4 de cada 10 són estrangers, la gran majoria europeus. Així tot, l'estudi també precisa que el públic internacional és el predominant de dilluns a divendres, mentre que la tendència s'inverteix durant els caps de setmana. L'estudi, fet durant l'any 2023 per actualitzar les dades recopilades al 2018, també identifica que actualment els visitants que provenen de més lluny són els més experts, mentre que els més propers són els que en mostren més curiositat.
I passem pel jutjat, perquè l'Audiència de Girona ha jutjat un home que s'enfronta 5 anys i mig de presó acusat de fer tocaments a una nena de 13 anys a Figueres l'agost del 2020.
Segons la fiscalia, el processat era la parella de l'àvia de la menor i acusat i víctima tenien una relació similable a la paternofilial. L'acusació pública sosté que el dia dels fets l'acusat va entrar a l'habitació de la menor, se li va llançar a sobre i li va fer tocaments. La nena va aconseguir marxar i va avisar la seva àvia. Tant l'acusat com l'àvia neguen els fets i aleguen que la nena era molt rebel i que va anar acumulant odi cap al processat perquè li descobria mentides i posava en evidència el seu mal comportament.
I el jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda ha citat a declarar en els propers dies a Pedro Rocha i Luis Rubiales en el marc de l'operació Brody, que investiga els contractes firmats per la Federació Espanyola de Futbol per traslladar a l'Aràbia Saudita la Supercopa d'Espanya.
I aquest divendres a 11:15 serà el torn de l'expresident de la Comissió Gestora de la Reial Federació, Pedro Rocha. Recordem que durant la presidència de Luis Rubiales ell era el president de la Comissió Econòmica, motiu pel qual la jutgessa encarregada de la instrucció entén que el seu testimoni pot ser, diu, de gran importància. D'altra banda, el dilluns 29 a les 10 serà en aquest cas el torn de Luis Rubiales. El jutjat l'ha citat a declarar en qualitat d'investigat. Va tornar a Espanya procedent de la República Dominicana. Va ser la setmana passada, només a Terrà Barajas. Va ser portat a declarar per la Guàrdia Civil, però es va negar a fer-ho.
I finalment tornem a casa nostra perquè la Guàrdia Urbana ha detingut un home de 28 anys acusat d'apunyalar-ne un altre al coll i a les cames a Lleida.
Els fets van tenir lloc dilluns cap a 4:45 quan dos homes van començar a barallar-se al carrer Tallada. Un dels implicats va amenaçar de mort a l'altre i aleshores va treure una navalla amb qui va ferir la víctima al coll i a les cames. Després l'agressor va fugir. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana que van iniciar una recerca i van localitzar el suposat agressor al carrer Saragossa. El sospitós duia una navalla i coincidia amb la descripció facilitada per la víctima i pels testimonis. Se'l va detenir acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
3 minuts i arribem a 9:15 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Ho dèiem abans, partidàs el que s'ha viscut aquesta nit. Real Madrid i Manchester City empaten a 3 en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions, que s'ha jugat, com dèiem, aquesta nit a l'estadi Santiago Bernabéu de la capital espanyola.
Sí, els dos equips han ofert un veritable duel de Lliga de Campions en un partit que va tenir fins a dues remuntades. El City va obrir la llauna just començar el partit al minut 2 amb un gol de falta directe de Bernardo Silva, un gol que el Madrid va poder remuntar en només 10 minuts, primer amb un gol en pròpia porta i després amb un xut de Rodrigo, que posava el 2-1 al marcador. A la tornada del descans, el City tornava a remuntar el marcador amb dos xuts des de fora l'àrea, però a 10 minuts pel final Valverde ha posat l'empat en l'electrònic. Els dos entrenadors, Carlo Ancelotti i Pep Guardiola, feien aquesta valoració del duel.
Lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos porque hemos competido a nuestro mejor.
Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control, porque y luego estás preocupado todo el día cómo controlar las transiciones del Madrid, pues que es imposible.
Per tant, tot obert per al partit de tornada, que serà d'aquí 7 dies, dimecres que ve, a Manchester. D'altra banda, aquesta nit també s'ha jugat, corresponent a la Champions, l'Arsenal-Bayern de Munic, que ha acabat amb empat a 2.
I avui és el torn del Barça, que té una prova de foc a les 9 del vespre davant del Paris Saint-Germain.
Els blaugranes tornen a jugar uns quarts de final de la Champions, 4 temporades després. El principal repte d'avui és aconseguir el millor resultat possible per tal que el partit de tornada de la setmana que ve a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, sigui el màxim de plàcid possible i si arribi amb opcions de passar a semifinals. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, s'ha mostrat il·lusionat davant el repte d'aquesta nit i ha parlat també de les sensacions de l'equip blaugrana davant aquest transcendental duel.
Els equips de Luis Enrique potser són els més intensos del món. Així ho he viscut. He sigut entrenat per Luis i la intensitat que imprimeix els jugadors i l'exigència és màxima. Per tant, Estem davant d'un partit molt complicat, molt difícil, que ens costarà tenir la pilota a camp contrari, que haurem de sortir molt bé d'aquesta pressió alta. Bé, crec que ho hem preparat bé, però al final hi ha tantes variables al futbol.
Xavi no ha volgut donar cap pista sobre l'estat de Pedri i de De Jong, que podrien rebre l'alta mèdica hores després del partit. De fet, han entrat en la convocatòria. Qui sí que estarà 100% disponible per jugar avui ja és Andreas Christensen, que entra també en aquesta convocatòria amb l'alta mèdica. A banda, avui també jugarà l'Atlético de Madrid, que rep el Metropolitano, a la visita del Borussia Dortmund, un partit que també juga a les 9 de la nit.
I encara a futbol, la selecció espanyola femenina s'ha imposat per 3-1 a República Txeca en el segon partit classificatori per l'Eurocopa 2025.
Les jugadores de Montse també marxaven al descans amb empat a 0 i a la represa s'avançaven les rivals amb una Diana de Santa Gova. Dos minuts després, però, Maria Méndez empatava per les espanyoles. Al minut 62, Jennifer Hermoso feia el 2-1 i la blaurana Mariona Caldentell sentenciava el partit amb el 3-1 definitiu. Ara les espanyoles són líders del seu grup, empatades a punts amb Dinamarca.
I encara en futbol femení, l'estadi de la Romareda a Saragossa acollirà la final de la Copa de la Reina el proper dissabte 18 de maig, una final que han de jugar el Barça i la Reial Societat.
Torneig de Copa de la Reina que aquesta temporada recupera el format de final clàssica entre dos equips en comptes de la final a 4 que s'havia jugat en les últimes edicions, amb capacitat per a més de 30.000 espectadors. L'estadi de Saragossa, la Romareda, ja va albergar la final de la Copa als anys 91 i 2009. Tant el Barça, 9 vegades campió d'aquesta Copa de la Reina, com la Reial Societat, guanyadora l'any 2019, arribaran a la final del 18 de maig a Saragossa, després de superar tres exigents eliminatòries a partit únic.
I d'altra banda, la selecció masculina jugarà un amistós contra Irlanda del Nord a l'estadi de Somoix a Mallorca. Serà el dissabte 8 de juny.
Lluís de la Fuente i els seus jugadors, per tant, que podran disposar així d'un bon examen per a la posada a punt de la selecció de cara a la disputa de l'Eurocopa d'Alemanya al començament d'aquesta Eurocopa, que serà just la setmana següent de la disputa d'aquest partit del dia 8 de juny a Mallorca. A Espanya, a tres dies abans, s'enfrontarà Andorra a Badajoz. S'enfronta d'aquesta manera per 19a vegada la seva història a Irlanda del Nord.
I en tenis, Carlos Alcaraz no jugarà al màster de Monte Carlo a causa d'una lesió al seu braç dret i es dubta pel godó.
En els darrers dies ja s'havia especulat sobre el seu estat físic després que hagi reduït el temps d'entrenament i practicant esport amb el braç dret embenat. Alcaraz hauria d'haver-se estrenat a Mònaco en terra batuda avui davant el canadenc Félix Auger-Aliassime. Ara caldrà veure si el murcià podrà jugar o no la setmana que ve a Barcelona on defensa els 500 punts d'aquest títol d'aquest ATP aconseguit l'any passat. Demà tornarà als entrenaments i, en funció de les seves sensacions, anunciarà probablement divendres si disputa el torneig català o es queda fora.
I atenció, perquè qui a hores d'ara també es dubta per la cita a la capital catalana és Rafa Nadal. El manacorí s'estrenarà aquest dimecres a les pistes del Reial Club de Tenis de Barcelona per provar-se.
Tot apunta que Nadal tindria intenció de jugar aquest trofeu Godó, que comença dilluns que ve a Barcelona. Nadal s'ha posat en contacte amb David Ferrer, que és director d'aquest torneig, per confirmar-li que avui serà a les pistes de Barcelona per començar a entrenar. Tot plegat quan només fa uns dies que va anunciar també que es retirava de Monte Carlo, igual que Alcaraz, per seguir encara amb molèsties físiques.
I per la seva banda, Novak Djokovic, que ha començat amb bon peu el seu camí cap a aquest Masters 1000 a Mònaco.
El serbi s'ha imposat 6-1, 6-2 a Roman Soufflin. Djokovic s'ha trobat còmode sobre la terra batuda, una superfície que no trepitjava des del mes de juny de l'any passat, quan va guanyar el Roland Garros. Ara, a 8 temps de final, s'enfrontarà Lorenzo Musetti, número 24 de l'ATP.
I acabem parlant finalment de bàsquet. Dani Miret serà presentat aquest matí com a nou entrenador del Joventut de Badalona.
El tècnic ha agafat les regnes de l'equip badaloní després de la destitució de dilluns de Carles Duran. Ha signat amb la penya fins al juny del 2026. El nou entrenador del Joventut, Dani Miret, nascut a Badalona l'any 1985, compta amb una trajectòria consolidada a les categories inferiors, tant de la penya com de la selecció espanyola.
Pràcticament 12 minuts i arribem a les 9 del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B. Lluís Vallès, bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Olma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Dic de nou perquè, com que la saludo cada dia és de nou, eh?
Sempre bon dia. Mentre es digui bon dia, no passa res.
Judit, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, avui a la cara B us aviso que demà, en teoria, us sortirà una notificació al mòbil a tots els que teniu WhatsApp.
En teoria,
perquè han dit que ho faran a partir de l'11, és a dir, demà, però sí que és veritat que avui s'ha començat a dir per les xarxes que potser aquest canvi no s'implementa fins uns dies més. Ara us ho explico, però en teoria us sortirà una notificació al WhatsApp on haureu d'acceptar una sèrie de requisits si voleu continuar-lo fent servir. I això potser triga uns dies més, no sap exactament quin dia, però vaja, jo us aviso perquè estigueu informats i no us pilli desprevinguts que us sortirà aquesta notificació. notificació. De fet, no és un canvi que estigui impulsat pel mateix WhatsApp, sinó que s'han vist obligats a fer-lo si volen continuar existint com a aplicació aquí a Europa. Bàsicament es tracta d'acceptar una sèrie de requisits per acceptar el que se'n diu la interoperabilitat.
Mira, fa una por aquest concepte, sí. Sembla que t'espin, eh?
Interoperabilitat entre aplicacions de mòbil. Què vol dir interoperabilitat? Doncs que des de WhatsApp podràs escriure a gent que té altres aplicacions de missatgeria. És a dir, per exemple, si jo tinc Telegram i l'Olma té WhatsApp, jo podré comunicar-me amb l'Olma des de la meva aplicació de Telegram i ella, des de la seva de WhatsApp, em podrà respondre.
Vale.
Entre dubtes. Dues aplicacions diferents.
Dubtes.
A veure si te'l sé... De...
Home, jo en tinc uns quants, de dubtes.
Dubtes que genera, no que me'n responguis tu. Dubtes que genera tot plegat.
Clar, sí que és cert que la gent... el que ha dit la mateixa empresa de WhatsApp és que aquesta nova llei implementada pel Parlament Europeu el que farà és que hi hagi menys privadesa i que hi haurà més problemes.
En principi, Telegram i Signal, si no erro, són bastant irrastejables.
Clar.
No vol dir que ho siguin, però són bastant irrastejables. WhatsApp no ho és.
Sí, jo crec que és una manera d'unificar les polítiques de privadesa.
Si els missatges van d'una app a l'altra... Estem unificant, però a la baixa.
Exacte.
Sí, sí.
Exactament, sí. Per què fan això? Bàsicament, el principal argument és que perquè pugui haver-hi més competitivitat entre aplicacions, perquè, clar, al final nosaltres som lliures d'utilitzar unes aplicacions o unes altres, però, en realitat, aquí, per exemple, si no tens WhatsApp, no existeixes. No ets, vull dir, no pots fer res perquè tothom es relaciona per WhatsApp. Llavors... No pots fer res, no existeixes.
Pots viure.
No ets persona. Llavors, aquesta nova llei, que és la Llei de Mercats Digitals de la Unió Europea, obliga les empreses més grans a obrir els seus sistemes i permetre que altres companyies més petites puguin fer-se un lloc i així també doncs, més llibertat per nosaltres per escollir doncs, quines aplicacions volem descarregar-nos i quines no volem.
Clar, un altre dels dubtes que sorgeix és si entenc que aplicacions com, per exemple, WhatsApp estan obligades a complir amb això perquè, per exemple, Telegram dubto que accepti aquests requisits perquè sap que molta gent a Telegram precisament perquè no vol ser rastrejada o vol complir amb molta més privadesa de la que compleix WhatsApp, llavors...
Clar. Tot i això, en teoria, és una mesura que ha de ser positiva per aplicacions com Telegram o Signal, el que dèiem, perquè en teoria la gent llavors tindrà més llibertat per si vol fer servir Telegram perquè podrà comunicar-se amb la gent que té WhatsApp. No ho sé, haurem de veure-ho. Com quan s'implementi què es genera no? a partir d'aquí. Llavors, sí que és veritat que si WhatsApp no compleix aquesta normativa, haurà de pagar una multa del 10% dels seus ingressos anuals. Així que poca broma, perquè 10% dels seus ingressos anuals és bastant. I els requisits, exactament, el que us sortirà a l'aplicació de WhatsApp demà o d'aquí uns dies, serà, primer de tot, haureu d'acceptar les noves condicions sobre les pautes polítiques, després haureu de... o sigui, us sortiran els detalls sobre aquests nous requisits de la Unió Europea, llavors també s'haurà d'acceptar els canvis en la política de transferència de dades... I també un nou canvi és la política d'edat mínima per utilitzar l'aplicació perquè passarà dels 16 anys als 13 anys. Tot això us sortirà i haureu d'acceptar. Si no ho accepteu, no podreu utilitzar mai més WhatsApp. O sigui,
a mi aquests canvis de política d'edat em fan entre gràcia i rabieta.
Ja, dels 16 als 13, dels 13 anys, ja.
Sí, què? Qui ho controla, això?
No sé, control parental,
els pares.
Però... És que, Albert, al final
aquest
tots els nens...
Aquest debat va sorgir, i ho dic així de clar, perquè va sorgir així de clar, també. Aquest debat va sorgir a França amb les pàgines pornogràfiques sobre com es controlava l'edat dels seus usuaris.
Al final també jo crec
Mira,
que és molt...
Que tinc un toc. Perdó, perdoneu. És que...
Disculpa.
Rafa Sanauja, què tal?
M'he tret la jaqueta i he trencat tota la màgia de la ràdio.
No, és toc, és toc.
Benvingut.
És toc, tinc tocs,
Però d'aquest soroll vols dir?
Sí.
Val. Pues és la meva jaqueta, o sigui, no tinc una altra aquí avui, ara.
Al final jo crec que si es canvia l'edat, igualment la gent, els nens ara de 11 anys ja tenen WhatsApp. Vull dir que el que feien era posar que en tenien 16, però ho feien servir igualment.
La pregunta és si cal que en tinguin.
Home.
Clar.
Home, la Judit ha dit que sense WhatsApp no ets ningú, eh? No arribes ni a la categoria de tio.
No, no, jo estic... jo estic d'acord que els nens, a partir de 16 anys, puguin tenir... Abans de 16 anys ho veig massa d'hora, la veritat. No sé vosaltres què en penseu.
Jo tinc una filla de 15 que té un mòbil.
I té WhatsApp?
El que sí té WhatsApp, el que passa que només ens té a la seva mare i a mi.
Ja està, no té cap amistat.
El meu germà, per exemple...
Que té amistats.
A WhatsApp. No, però el meu germà, que en té 14, 15, té control parental i funciona.
No, jo també tinc...
I que poden veure el que parla.
Jo també tinc control parental i està prou monitoritzat i jo em preocupo, i etcètera. Ella és molt de fiar, no de fer cap seguiment especial, la veritat. Però si vull, ho miro.
Sí, al final també estem parlant de casos personals en què tu tens confiança absoluta amb la teva filla, no en dubtem que la teva filla fa un ús prou adequat, però és que hi ha molta gent, com que no pots controlar l'ús que en fan dels telèfons mòbils,
i és molt difícil.
És complicat.
És un tema molt difícil, sí, sí. Però també penso que el principal, jo crec que és l'educació des de la família i des de l'escola, educar perquè puguin fer servir aquestes eines d'una forma sana i saludable.
Sí.
Efectivament.
Sí, sí. Bé...
No és fàcil, és a dir... tots hem tingut en la nostra vida relliscades amb històries, és a dir, quan un és jove, doncs prova i de vegades vol transgredir una mica, etcètera, 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 però, és a dir, no passa res, se'ls ajuda i se'ls acompanya i ja està.
Vinga, va, anem amb més qüestions.
Sí, anem amb més qüestions, perquè ara canviem de tema, ens anem a França, perquè hi ha una notícia que ha sorprès bastant. Primer de tot, vosaltres us heu saltat mai una cita mèdica sense avisar?
No.
Home, perquè sí, o sigui, perquè no tenia ganes d'anar, no.
O perquè no podies, però sí, ho has sabut sí. A l'última hora.
Clar, exacte, no. Sí, sí.
Per mi és com sí. Que tenir cita mèdica és com un punt increvantable.
Yeah.
Ho acabo de dir fatal, però vull dir que és allò de dir... M'ha de passar alguna cosa molt, 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 molt grossa i tenir un justificant molt bèstia com per saltar-me una cita al metge, no? És com... Tinc cita al metge, és com prou important.
Sí, sí, jo tampoc me n'he saltat mai cap, perquè amb el que costa tenir a vegades cita mèdica, sí. Depèn de què...
Sí, com per saltar-te-la.
Exacte.
No saps al revés, jo no me n'he saltat mai cap perquè no hi vaig.
Ah,
mai.
Perquè és la teva costum més... Ah, però no agafes...
No hi vaig.
Però no agafes número directament.
Què?
No agafes cita?
No, clar, evidentment.
Val.
S'ha d'anar a fer revisions periòdiques.
Saps què passa? Que jo tinc tantes que vull dir, de vegades em despisto. Ho tinc tot anotat, Però dic, ai, una altra.
És que les persones que tenim una mica de...
Hipocondria?
Sí, sí, una mica de por, sí. Allò.
A la inversa del que es creu la gent, No hi anem, al metge.
Ja, sí, perquè fa com cosa, no?
Pensem que si anem ens trobaran de tot.
Jo he tingut alguna època així, però al final t'acostumes a tot. Ja vas a tot i no hi ha problemes de res.
Doncs bé, la notícia és que França, el govern francès, vol aprovar una nova mesura on els francesos que no vagin a la seva cita mèdica hagin de pagar una multa.
De quant?
De 5 euros. Una multa de 5 euros.
Doncs sembla
molt bé. A mi també em sembla bé, perquè al final el que fan és col·lapsar el sistema sanitari, no deixar lloc per qui realment hi aniria... Vull dir, si tens cita, vés-hi, no?
Exacte. Al final, l'objectiu és reduir els costos del sistema sanitari perquè, de fet, segons el Col·legi de Metges de França, el cost anual de qui no es presenta a la consulta sense previ avís és de 27 milions d'euros.
És molt bèstia,
27.
Això, 27 milions d'euros el cost anual de tota la gent que no es presenta a les cites mèdiques. Llavors...
És molta pasta.
És molta.
No ho havia pensat jo, això.
No, clar, al final tot són diners en el sentit que... Si tu tens un professional que té X cites al dia i a cada cita hi dedica 20 minuts més o menys anant tirant de llarg, si aquesta persona no es presenta, són 20 minuts que tu estàs, entre cometes, pagant un sou o destinant X recursos en aquest professional perquè pugui atendre, que no els aprofita.
Exacte.
Perquè no crec que sigui jo que després truca el següent. Potser sí, però no crec. Vaja, jo crec que són 20 minuts perduts.
A mi m'han trucat, de vegades. Passa que jo ja et dic, jo per una qüestió d'estadística m'he trobat ja tantes coses perquè jo vaig molt al metge. Llavors, a mi m'han trucat de dir, escolta, tenies la cita a les 12, però què podries venir a les 10? Perquè resulta que anem aviat. La qual cosa és curiosa, normalment van tard. I els he dit, home, si em truca... No, ara no.
A mi també m'ha passat alguna vegada això de que se m'ha avançat la cita perquè hi havia gent que no s'havia presentat.
Sí.
Bé, en fi, com funcionarà aquesta multa? Serà de 5 euros i se li cobraria a la gent que no avisi per anar al metge amb més de 24 hores d'antelació. Llavors, A mi 5 euros, no sé què us sembla a vosaltres, però em sembla poc, perquè jo crec que si no vols anar al metge per 5 euros, dius, va...
Una multa de 100 euros cada vegada.
Igual no caldria. Ja.
Jo crec que és prou dissuatòria. I també sí. Dic que suposo que hi haurà un justificants. Vull dir que si tens...
A mi em sembla una justa mesura, perquè jo més, saps què vull dir?
Home, jo si el que volen és recuperar aquests diners que facin, no sé...
Que posin 27 milions d'euros de multa, no? Cada vegada que...
En fi, la multa entraria en vigor l'1 de gener del 2025 si el Parlament francès l'aprova, encara no està aprovada.
Compte que ho farà.
I es cobraria directament a la targeta bancària dels usuaris. I sí que és cert que la sanció quedarà en mans dels metges. És a dir, que si els metges creuen que les raons del pacient per no assistir a la cita són vàlides, llavors no se'ls hi cobraria aquests 5 euros.
Els metges tenen la...
Aquí, això és el que no em sembla bé. Vull dir, jo crec que hi haurien d'haver-hi, no?, com uns justificants universals, no?
Sí, saps, quedaran en mans dels metges.
Els metges decideixen, tu.
Sí.
I els hauràs d'explicar la teva circumstància, perquè si no...
Sí, sí. No sé. Que, per cert, el dilluns se li va preguntar un esmorzar informatiu a la ministra de Sanitat